Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Matías Sarracán contradiu el conseller de Territori, Damià Calvet, i s'oposa al quart cinturó. Helena Morís, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Sabadell considera que tornar a plantejar aquest projecte és un pas enrere pel territori. Ho apuntava responent al conseller favorable a la B40.
No podem parlar al mateix moment de Ronda Nord i de quart cinturó. Això, diguem-ne, és una línia claríssima que evidencia, no?, que almenys el conseller té un paradigma que és molt llunyà el que està defensant l'equip de govern. Llavors, a partir d'aquí podem seguir treballant, però està clar que hem de posar d'acord dues solucions o dues imaginacions sobre el futur d'aquest territori i les seves infraestructures que són diferents.
Sarracán també aposta perquè Sabadell lideri el debat sobre un pla de mobilitat a la comarca.
Els treballadors d'Esmatxa demanen un cop més que la companyia i l'Ajuntament apropin posicions.
Avui el comitè d'empresa s'ha reunit amb les dues parts per saber les posicions respectives. La concessionària creu que el jutge no l'obliga a compensar el consistori amb 2,2 milions d'euros per suposats serveis no contractats. En canvi, el govern diu que està obligat a fer-ho per no caure en la prevaricació. Entremig, els treballadors pateixen per si demà cobraran la nòmina o no.
En esports, els jugadors del Sabadell es van reunir dilluns per fer autocrítica després de la dura derrota de diumenge contra l'Espanyol B.
Avui ho ha confessat Néstor Querol després del retorn dels arlequinats als entrenaments. Diumenge el centre d'esports s'enfronta a l'Ebro a la Nova Creu Alta. El partit començarà a les 12.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Dia gairebé primaveral avui a Sabadell. A veure què ens espera per les pròximes hores. Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs el més destacat de la previsió meteorològica és, sens dubte, la temperatura. Una temperatura que ja assoleix els 25-26 graus en molts punts del territori i enfilant-se ben bé fins als 26,6 graus en algun punt de les comarques de l'extrem sud del territori, com per exemple a la nostra estació situada al Dover, a la comarca del Baix Ebre. A partir de demà, però, s'espera una davallada de les temperatures que tindrà continuïtat la resta de setmana. Malgrat això, encara creiem que els valors seran anormalment elevats pel que tocaria per aquesta època de l'any. I pel que fa a l'estat del cel, doncs gaire, no hi haurà gaires novetats. Continuem parlant de domini de l'ambient assolellat amb el pas d'alguna banda de nuvolar i mitjà a partir de demà i demà passat. Però en principi, insistim, continuarà l'estabilitat meteorològica. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Anem a repassar a l'estat de les carreteres. A Barberà, 2 quilòmetres de retencions en els dos sentits, a l'enllaç amb l'AP7. També a Cerdanyola trobem complicacions a l'entrada, en aquest cas amb la C58, 3 quilòmetres en sentit nord. I al Nus de Llobregat, 3 quilòmetres també sentit nord cap a la Ronda de Dalt i 8 quilòmetres en sentit sud a la Ronda Litoral. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu precaució. I us ho dèiem en titulars, l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, reitera l'oposició frontal del seu govern al quart cinturó. Ho ha dit després que el conseller de Territori, Damià Calvet, apostés en declaracions al gremi de fabricants per la construcció completa de la B40 fins a Granollers, passant per Sabadell. Sarracán, que és un dels impulsors de la campanya contra el quart cinturó, considera obsoleta aquesta infraestructura.
L'alcalde de Sabadell va un pas més enllà i considera que reobrir el debat sobre aquesta infraestructura suposa un pas enrere per al territori.
És obvi, diguem-ne, que el nostre posicionament està lluny d'un posicionament que defensa que cal fer el quart cinturó complet. Hem avançat molt en aquest debat, deixeu-m'ho dir així més genèric, per no aixecar ara... Hem avançat molt en aquest debat, entenem que no podem fer ara passos endarrere, o que seria lògic fer passos enrere respecte un posicionament que ha estat assumit cada vegada per més actors, que és el de canvi de model del que era aquesta reserva dels anys 70.
D'altra banda, la Generalitat ha deixat la porta oberta a construir la Ronda Nord quan Sabadell en proposi un traçat. Davant d'això, Sarracán ha afirmat que no s'entrarà en aquest debat fins que no es desvinculi de la B40.
Nosaltres volem concretar el model de la infraestructura després i la priorització de les inversions. Després entrarem a parlar de traçats, però l'ordre és invers al que alguns volen plantejar, que és un ordre, diguem-ne, que no és el coherent primer. Defensem i definim i consensuem el model, quin tipus d'infraestructura volem, i després podrem parlar de traçats. Però si no sabem si estem parlant de peres o de pomes, difícilment podrem aterrar a la infraestructura sobre el territori.
Més enllà del quart cinturó, Serracant assenyala que la principal necessitat del Vallès és un pla de mobilitat i afegeix que Sabadell podria liderar aquest debat.
I encara en tema d'infraestructures, la plaça de la Llibertat a la Concòrdia guanyarà 3 vegades més d'espai per a jocs infantils. Serà gràcies a un procés de remodelació de l'àrea actual que permetrà renovar-la i fer-la del tot accessible. Ara comença el procediment administratiu per adjudicar l'actuació que ha d'iniciar-se el pròxim estiu.
La plaça de la Llibertat està immersa en un moment de canvi. D'una banda, s'han habilitat 8 pistes de botxes noves que entraran en servei durant la primera quinzena del març. De l'altra, a mitjan d'aquest any, començaran els treballs per substituir els jocs infantils actuals. Amb aquesta actuació creixerà la superfície que actualment s'hi dedica i, a més, s'adaptaran a totes les etapes de la infantesa. Mentre durin les obres un mes i mig aproximadament, els jocs de la plaça de la Llibertat quedaran inutilitzats. Ho explica el regidor d'Espais Públics, Xavi Guerrero.
Hi ha la plaça de Sant Agustí, que està just al darrere, que també té una petita àrea de jocs infantils, però estan més temàtics a nens més petits. Aquesta zona nova serà per totes les edats. Hi haurà sempre pensant en el joc inclusiu, però per totes les edats. I sí, malauradament, en el període d'obres, que no serà gaire llarg, potser serà un mes i mig, no s'hi podrà accedir. Vull dir que realment caldrà, durant aquest període de temps, no podran jugar-hi en aquests jocs.
La remodelació d'aquesta àrea dels jocs infantils s'inclou en un pla més ampli que preveu la renovació d'un total de 152 zones més arreu de la ciutat, tot plegat per un import de gairebé 2 milions d'euros.
L'Ajuntament garanteix el pagament de les nòmines de gener als treballadors d'Esmatza. Així ho confirma el regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, i el delegat de la UGT, Braulio Campoy. Tot plegat mentre negocien com pagarà la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries els 2,2 milions de compensació pel cobrament de suposats serveis no contractats.
Avui ha estat el torn dels treballadors en el nou episodi del conflicte contenciós administratiu de l'Ajuntament amb Esmatza. Les dues parts s'han trobat amb el comitè d'empresa per exposar-los als dos punts de vista. Per part de l'Ajuntament s'ha pagat la factura de gener per garantir que demà tota la plantilla cobrarà el servei per les hores treballades. Braulio Campoy, delegat de la UGT.
Bueno, ayer no sabíamos si vamos a cobrar mañana. Según nos ha comunicado el Ayuntamiento, la Unión Combativa Media, que han hecho de pago de la factura de 948.000 euros y que eso en teoría no tiene que tener ningún problema para que mañana no hagan efectivo las nóminas.
Pel que fa als posicionaments del consistori i l'empresa, aquesta assegura que el jutge no l'obliga a pagar les liquidacions dels anys 2014 i 2016. Consideren que es tracta d'una opció que el govern pot decidir si els obliga a pagar o no, un punt de vista que no comparteix el regidor Lluís Perarnau.
El deute que té l'empresa és executiu i s'ha de procedir a la compensació. I el marc en el que estem situats no dona gaire marge per a fer gaires floritures, però en tot cas, nosaltres ho estem estudiant, ho estem analitzant i la mesura de que sí que es pugui fer alguna qüestió en aquesta línia ho abordaríem, però d'entrada encara no hem vist la possibilitat de poder avançar per les propostes que ens ha plantejat l'empresa.
Sobre les propostes que ara mateix hi ha sobre la taula, l'Ajuntament avançava ahir a Ràdio Sabadell que oferia descomptar aquests 2,2 milions d'euros de les factures de desembre i gener, de manera que l'empresa cobraria d'aquests dos mesos 1,1 milions. La concessionària, en canvi, demana que aquests 2,2 milions es restin d'un deute superior que l'Ajuntament té amb la companyia. De moment no es posen d'acord, tot i que mantenen l'espai de diàleg per solucionar el problema.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Fira Sabadell acollirà un nou esdeveniment aquest 2019. Serà la Fira de Mobilitat Sostenible del Vallès, que se celebrarà els dies 4, 5 i 6 d'abril i estarà enfocada a com gestionar la mobilitat comarcal. Precisament un espai que ja hem conegut les xifres de l'any 2018. L'any passat, Fira Sabadell va acollir 10 fires i 405 empreses amb unes xifres notables de visitants. En total, unes 75.000 persones han passat per l'espai de la Gran Via.
La temporada de fires a l'antic recinte de l'ABB ha començat amb apropa't a l'AFP. un centre en el que s'han reunit alumnes, professors i empreses per parlar de la formació professional. Ara vindran també les mostres de vehicles d'ocasió o les SOMClics. Eduard Navarro, regidor de Treball i Empresa, explica quines són les que tenen més repercussió. Són declaracions al programa Al Matí.
La que més importància o repercussió té és la fira del vehicle d'educació, com comentava, pel seu impacte que té sobre la ciutadania i sobretot en l'aspecte de que és molt important, no?, i molt visual en termes de crisi o de precarietat, doncs que la gent vagi a veure quins són els vehicles que hi ha de segona mà i que són més assequibles. Però per nosaltres, o des del punt de vista de la seva repercussió, la fira de l'FP, que aquest any ha sigut la tercera i que ja la donem com a consolidada, té una repercussió social i educativa i empresarial molt, molt important.
Com a novetat, enguany s'ha presentat la Fira de la Mobilitat Sostenible, que es farà el primer cap de setmana d'abril. El certamen s'ha organitzat en col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i el Gremi de Tallers de la Comarca. Navarro destaca que el gran avantatge de la fira serà la presència de nombrosos experts.
Amb una mirada de futur, com es podria dir, però sobretot de present, quan estem veient com estan començant a tenir volar doncs, els cotxes híbrids, elèctrics i diferents tipus de mobilitat, que el que volen és contrarrestar doncs, els vehicles tradicionals que van amb benzina, amb carburants, és un punt de trobada molt important en aquest aspecte i que posa Sabadell sobre la taula en l'àmbit de les noves tecnologies i de la visió de futur en l'àmbit de la mobilitat.
El regidor també ha destacat que l'espai està sol·licitat per a d'altres activitats com conferències i fins i tot anuncis de televisió.
La quarta edició del Mobile World Congress, del Mobile Social Congress, volíem dir, es tanca aquesta tarda a Barcelona. El certamen té en aquesta ocasió la voluntat de denunciar l'esclavatge modern que s'amaga darrere les condicions laborals dels treballadors, una realitat que es veu afavorida per l'obsolescència programada dels terminals i pel consumisme que fomenta, per exemple, el Mobile World Congress.
Per produir un telèfon intel·ligent, com els que fem servir tots nosaltres, cal obtenir recursos naturals que s'extreuen a través de la mineria en països com Xile, Armènia o Zàmbia, generant un gran impacte mediambiental. Llavors es posa en marxa la indústria electrònica, amb treballadors que fan jornades laborals de més de 15 hores, tant a països del sud-est asiàtic, però també a Hongria o la República Txeca. La coordinadora del Mobile Social Congress i responsable de tecnologia de CETEM Catalunya, Laia Fargas, assegura que a dia d'avui és difícil detectar indústries productores de telèfons que respectin els drets dels treballadors. Ho ha explicat el programa Al Matí.
Sí, pel que fa a la producció, o sigui, a la indústria electrònica, a les grans marques, és molt difícil, o sigui, no es pot certificar que hi hagi, que es compleixi, diguéssim, en matèria de drets humans. Per això es denuncia, no?, com operen i que les condicions, diguéssim, d'explotació que s'analitzen en els diferents països productors són bastant similars.
I aquests factors socials que sumar i la contaminació ambiental que genera amb el volum de residus tecnològics que es produeixen cada any. Els factors que cal buscar-ne són múltiples, l'obsolescència programada dels aparells i la voluntat dels ciutadans de tenir l'últim aparell que surt al mercat, una necessitat a la qual el Mobile World Congress hi contribueix.
La crítica a aquest consumisme exacerbat que es promou, diguéssim, des de l'aparador que es converteix Barcelona aquests dies amb el Mobile World Congress. Precisament aquest canvi una mica cultural de no consumir sense qüestionar-nos el que hi ha al darrere, no? O sigui, la quantitat de recursos naturals, d'energia, de patiment humà en el cicle de producció que hi ha al darrere de cada mòbil, una mica veure com quines alternatives tenim i una mica també assumir una part d'aquesta responsabilitat, tot i que, evidentment, el canvi del model no recau només sobre les persones consumidores, però sí que tenim alternatives i, en aquest sentit, qüestionar-nos si cal o no, no? Continuar consumint d'aquesta manera.
De fet, el Mobile Social Congress s'ha donat eines als ciutadans per combatre l'obsolescència programada amb tallers per saber com reparar els telèfons mòbils i coneixent experiències d'empreses catalanes que s'hi dediquen.
Més notícies de la jornada. Sabadell recorda el conflicte del Sàhara Occidental 43 anys després de la proclamació de la República Àrab Saharaui Democràtica.
Coincidint amb aquesta efemèride, d'aquí pocs minuts, a 8:15, es presenta el documental Yala, que ha dirigit Alba Fernández, que ha firmat el testimoni de 5 persones que han viscut totes les seves vides als camps de refugiats de Tindouf. Al matí, l'Ajuntament ha rebut Sidi Heiba, subdelegat del Ministeri de Cultura de l'autoproclamada República Àrab Saharaui Democràtica. Heiba ha agraït així la cooperació cultural.
para que nuestro pueblo no se extinga, tiene que conservar su identidad, y para conservar la identidad no se puede conservar solamente con la ayuda humanitaria, en tema de sanitario, en tema de alimentación, sino, como se dice, no solamente del pan vive el hombre, sino la cultura alimenta al espíritu, a las mentes de las personas, y hace de que una convivencia entre los pueblos, salvando las diferencias, salvando las costumbres, las religiones, es posible.
L'audiovisual l'ha fet al taller d'Art, Cultura i Creació amb els alumnes de l'Escola de Formació Audiovisual Abidin Caït Saler, de la Wilaya de Bujador.
Ciutadans qualifica la campanya municipal per rebaixar l'IBI a les famílies més vulnerables de Sabadell com a fracàs.
El portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, ha criticat que la campanya municipal de bonificacions a l'IBI a les famílies més vulnerables i amb pocs recursos posada en marxa pel govern municipal de Sabadell ha resultat ser, segons ell, un fracàs. La raó, segons el regidor de Ciutadans, és que només s'han gastat 21.000 euros dels 350.000 euros que s'havien destinat a aquest efecte.
I el programa electoral del Partit Popular de Sabadell proposarà endurir les sancions per contaminació acústica.
Els populars denuncien que el 80% de les intervencions de la policia municipal a la nit es deuen a problemes de convivència entre veïns per excés de soroll. De cara a les eleccions del mes de maig, doncs, el Partit Conservador proposa endurir l'ordenança, augmentant l'import de les multes. Per altra banda, també proposen donar als policies medidors de so i la capacitat de sancionar, si així ho creuen convenient.
Ingrés a presó del presumpte autor del tiroteig al barri de Campoamor d'aquest dissabte.
Així és, ahir a la tarda ja va passar a disposició judicial i finalment el jutge en va decretar presó. Recordem que els incidents van tenir lloc dissabte quan aquest home va disparar amb una arma de foc des de dalt d'un cotxe a una altra persona que va ferir greument. Segons apunta el diari de Sabadell, una venjança es planteja com a principal hipòtesi sobre aquest tiroteig.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
La cosa és de molt crua, però tornes al Sitges Paradís. Diumenge 3 de març a les 9 del vespre, escolta l'especial de Carnaval.
Encara no t'ha quedat clar? Tranquil, t'ho podem repetir.
La cosa és molt turbosa. La mare si tu ixes, el Sitges Paraíso. Domènica Cremaíso.
Tornes al Sitges Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell.
Domènica 3 marzo alle 9 di sera. Ha ascoltato lo speciale del Carnevale.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Obrim pàgina més enllà de Sabadell i la comarca amb Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol, que ha assegurat que es van veure obligats a aplicar l'article 155 el 27 d'octubre de 2017. Així ho ha dit aquesta tarda quan s'ha assegut a la cadira dels testimonis de la Sala del Suprem per declarar en el judici els 12 líders independentistes. En una sessió especialment tensa entre Marchena i els advocats de la defensa, Rajoy també ha assegurat que durant els dies previs del referèndum a Catalunya es va assetjar alcaldes i també a policies.
Mariano Rajoy ha sigut el testimoni més destacat de la vuitena jornada del judici contra els líders independentistes catalans. L'expresident del govern espanyol ha afirmat que mentre ell va estar al càrrec va transmetre a tots els interlocutors de la Generalitat que mai no autoritzaria un referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Rajoy també ha justificat que davant l'actuació de la Generalitat el seu govern va optar per aplicar l'article 155 de la Constitució en comptes de l'estat d'excepció per no afectar, diu, drets individuals.
Nosotros pensábamos que el artículo 155 era mucho más operativo a los efectos que nos ocupaban y además era más justo, porque los estados de excepción o de sitio a los que usted se ha referido en su intervención pueden afectar y de hecho afectan a derechos individuales de las personas. Y creíamos que la aplicación del artículo 155 no afectaba de la misma manera, se trataba simplemente de cesar a un gobierno pero sin suprimir la Generalitat y luego decidimos la convocatoria de elecciones. Por tanto, era un problema de respetar derechos individuales de las personas y entre los derechos individuales de las personas y cambiar un gobierno, pues yo preferí tomar la decisión que tomé.
Seguidament ha sigut el torn de Cristóbal Montoro, exministre d'Hisenda, qui ha apuntat al Suprem que el govern de la Generalitat ha pogut cometre malversació perquè podia, ha dit textualment, defraudar o enganyar per destinar diner públic a l'organització de l'1 d'octubre, tot i el control de les finances aplicat per l'Estat des de l'estiu del 2017. Antonio Baños, exdiputat de la CUP, ha marxat sense declarar després d'enganxar-se amb l'advocat de Vox. I ara mateix el torn de la diputada, exdiputada, perdó, Eulàlia Reguán, també de la CUP.
Doncs falta 9 minuts per 7:45. Anem ja cap als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha tornat avui als entrenaments amb la intenció de passar pàgina ràpidament de la derrota de diumenge passat contra l'Espanyol B. El 3-0 contra el filial Perico va coure especialment i ha deixat la zona de perill a un partit de diferència. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Ahir escoltàvem futbolistes com Òscar Rubio o Josu Ozcoidi entonar el mea culpa i avui, en roda de premsa, Néstor Querol ha confirmat que hi ha hagut reunió de jugadors.
Va ser el dilluns l'autocrítica, tots els jugadors vam fer una reunió per a parlar de les coses que teníem que millorar, fer autocrítica personalment en el que estem fent malament cadascú, i a partir d'ara ja no tenim que parlar, tenim que actuar, entrenant cada vegada més fort durant la setmana i el diumenge demostrar-lo.
Tot i passar per un tram més gris en una temporada notable, Querol és el responsable dels últims 3 gols del Sabadell a la nova Creu Alta. El castellonenc, en aquest sentit, també ha fet autocrítica personal sobre l'Ebro, que encara no ha perdut en el que portem de 2019. L'extrem arlequinat ha demanat no fixar-se en les ratxes dels rivals.
Jo crec que ja no tenim que mirar els equips contra els que juguem. També va vindre l'Hèrcules en una posició molt destacada, va vindre el Villarreal B estant primer. Crec que tenim que pensar en nosaltres, en fer les coses bé i el rival ara mateix ens té que donar igual.
Recordem que el Sabadell-Ebro es disputa diumenge en horari matinal per la celebració de la Rua de Carnaval i es podrà seguir des de 12:45 del migdia a Ràdio Sabadell.
Encara en l'òrbita arlequinada, el femení del Centre d'Esports encadena 2 victòries consecutives que l'han allunyat de manera quasi definitiva del descens. L'equip d'Àngel Codina és 9è després de la victòria per 3-2 contra el filial de l'AEM.
Tot després d'un partit força boig. Georgina Vila, abans del primer minut de joc, va avançar les arlequinades, però les lleidatanes van aconseguir el marcador, van aconseguir igualar en 2 ocasions. Cudi explica així l'acció del 3-2 definitiu.
Semblava que l'empatador seria el resultat definitiu, però mira, al final vam sortir a la sortida d'un córner, vam rematar bé aquesta bola i la vam ficar dins. I a partir del 3-2 sí que va ser un 10 minuts, 10-15 minuts finals força tranquils, per dir-ho d'alguna manera.
Aquesta setmana no hi haurà competició, la preferent femenina per Carnaval, amb la qual cosa el pròxim partit serà d'aquí 10 dies contra el Sant Gabriel.
Miquel Blanchard estrena diumenge la temporada 2009 a Sòria. Tot i no competir oficialment des del mes de setembre, el triatleta local serà un dels participants en el Campionat d'Espanya de duatló de mitja distància.
El circuit constarà de 10 quilòmetres d'atletisme, 60 de ciclisme i 10 més a peu. Són declaracions en una entrevista a l'Hotel Suís.
Jo crec que és un format que em beneficia molt, no? O sigui, s'adapta molt a les meves característiques i sobretot a la meva manera de ser esportivament parlant. i el que sí que està clar que la llista de sortida és una llista molt potent i recordem que cada vegada la joventut pues, puja amb més força i és una distància molt assequible, sobretot per la gent pues, jove, no? O la gent que comença amb el que és una miqueta la modalitat de llarga distància.
Un any més, el gran objectiu de la temporada de Blanchard serà el Mundial d'Ironman de l'octubre a Kona, Hawaii, on s'ha quedat a les portes en les darreres tres temporades. Enguany, el sistema de classificació canvia i cada triatló tindrà un bitllet directe o dos, depenent de la seva importància.
Veies que t'acostaves, que sí, que estaves a punt de classificar-te, que ho tenies, bueno, que només t'havia de sortir un resultat una miqueta bo i no ho aconseguies, llavors, clar, el sentiment era d'ostres, no podré tornar a estar mai a la línia sortida de Kona, no? O sigui, m'estic deixant la pell aquí, estic invertint diners aquí, i a sobre, els resultats no és que fossin dolents, sinó que, bueno, o sigui, estàvem allà un quart, un cinquè, un sisè, inclús un tercer, però no n'hi havia prou, havia de ser alguna prova que havies de fer un segon, un primer, o enllaçar dos pòdiums o tres pòdiums seguits, això és una cosa, una bestiesa, no?
Abans de començar la temporada de triatlons, arrencarà diumenge a les 9 del matí aquest campionat d'Espanya de duatló de mitja distància.
En tenis taula, el Club Natació Sabadell té l'oportunitat de deixar gairebé enllestida la permanència. Els nedadors reben el Bassa Arroyo de Valladolid, el cué de la Lliga, davant del qual esperen trencar la ratxa de 6 derrotes consecutives.
De fet, el club no guanya des de l'adeu del rus Yuri Beschazny. Ferran Brugada, palista de l'equip, defensa que, tot i aquesta absència, no estan jugant malament.
Si analitzem els partits nostres de forma individual, tampoc crec que a nivell individual puguem estar frustrats o amb la confiança baixa. Vull dir, a nivell individual no estem jugant malament, però és això, no? Ens falta doncs, aquesta empenteta que ens donava el Lluï també amb els seus punts que ens ajudaven doncs, a completar victòries.
Per la seva banda, Falcons es desplaça a Vic amb la moral alta per haver vençut l'Olot, rival de la part alta de la classificació de Primera Nacional. El tècnic Joan Nogueres creu que el seu equip haurà de sobreposar-se a la pressió si vol obtenir un bon resultat.
La pressió jo crec que és per nosaltres, si he de ser sincer. És per nosaltres perquè el nostre equip tenia uns objectius una miqueta més ambiciosos que on estem ara, la veritat és aquesta, intentàvem ser segons. Encara no és impossible, matemàticament no hi ha res impossible, però se'ns ha escapat una miqueta, anem quarts a la classificació ara mateix, per tant, la pressió, sens dubte, és per nosaltres per fer un bon paper d'aquí a final de temporada i acabar aconseguint doncs, la segona o la tercera posició.
Pel que fa als equips femenins, tant Natació Sabadell com Falcons afronten també durant tot el cap de setmana diversos partits de la Primera Nacional amb l'objectiu de consolidar-se en les places de fases d'ascens. Les falconistes, sense Maria Ballester, s'enfronten al Mediterrània i al Reus a domicili. El Natació Sabadell tindrà triple cita contra el Vila Blareix i el Valls del Nord i acabarà rebent el líder, el Ripollet.
El Creu Alta Sabadell Llambol segueix amb la seva caiguda lliure a la Lliga Catalana Masculina. Els arlequinats acumulen 7 derrotes en els últims 8 partits, la darrera per 29-37 contra un rival que venia per sota com el Cardedeu.
Els de Sergi Cifré van cometre moltes errades, especialment en atac, amb xuts fàcils com penals o contraatacs. Cesc Vallribera, el capità del conjunt creualtenc, ha analitzat la crisi que travessen. D'entrada l'atribueix a allò de les dinàmiques.
Aquesta mala dinàmica, doncs bé, suposo que també que es deu a que és veritat que estem en una lliga en la qual les forces estan molt igualades i a la que agafes bones dinàmiques i aquella pilota que acaba entrant i acaba guanyant, doncs, pel que sigui, en una mala ratxa, en comptes d'entrar, no entra i acabes perdent.
Diumenge a la una, el Creu Alta Sabadell Handbol visitarà la sempre complicada pista del Bordils per enfrontar-se al filial del conjunt gironí, un rival que és quart amb 9 punts més que els de Cifré.
I un últim apunt, el Natació Sabadell ha quedat eliminat a la Copa Catalunya de Futbol Sala. Ahir a la nit el club va caure amb contundència per 8-3 a la pista del líder de tercera divisió, el Ripollet.
Tot i anar per davant en el marcador amb l'1-2 a mitjans de la primera meitat, els ripolletens van capgirar la situació fins a acabar golejant els de Diego Blanco. Per tant, no hi haurà derbi a la pròxima eliminatòria. L'únic representant tant sabadellent que segueix en vida la competició és l'Escola Pia, que a mitjans de març visitarà el Montcada en partit corresponent a aquesta mateixa quarta ronda de la Copa Catalunya.
Un minut per dos quarts de vuit, nosaltres marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o al portal web de radiosabadell.fm. Però no marxeu, perquè ara us deixem amb 13, a les 8 amb un altaló i a les 9 xocolata express. Que passeu bon vespre. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.